Tal dia com avui, fa 10 anys, vam saber, vam arribar aquí la matinada del programa i ens vam assabentar de la mort de Michael Jackson. Avui fa 10 anys i avui parlarem de Michael Jackson aquí al món a RAC1 i de les cançons. I per tant, hola Arnau Tordera, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
D'aquí a uns moments també parlarem amb el David Ortigosa, que es fa dir David, però no es fa dir David, es diu David, però es fa dir David perquè és D-A-B-E-A-T, David. I a més ens faràs... Perquè diuen que... Bueno, jo l'he sentit, flipes, amb la veu que té, que és...
Jo l'he sentit també i és una cosa increïble.
Increïble. I ho sentirem d'aquí uns moments i també escoltarem la conversa amb l'Abel Smith, coreògraf del cantant que el va acompanyar d'unes tres gires mundials que va fer en solitari, però primer li vull demanar a l'Arnau Tordera que agafi el secret de l'èxit d'una de les cançons de Michael Jackson.
Doncs així ho he fet i bé, diguéssim que he tirat sobre segur escollint-ne una de les més icòniques, de les més representatives i segurament de més abast mediàtic al llarg de la seva trajectòria discogràfica. És ni més ni menys que aquesta delícia extraordinària. Doncs Smooth Criminal és la peça escollida per descobrir-ne avui el secret de l'èxit.
Però en canvi aquesta...
És possible,
també,
però
aquesta...
realment és una de les que ha tingut més transcendència. Thriller la va tenir per raons òbvies, però segurament, des d'un punt de vista de l'aportació a la música, a mi m'agrada destacar-la especialment per moltes coses que anirem veient, però considero que té unes peculiaritats, diguéssim, tècniques, que són una certa revolució dins l'àmbit de la música popular contemporània. Bé, en primer lloc, la peça s'inscriu en un àmbit interessant, de temàtica misteriosa, més o menys mafiosa, intrigant, no? Ens relata un crim d'una noia que es diu Annie, en aquest cas, que llavors veurem què és veritablement. Però vull anar-me'n una mica abans d'aquesta peça, justament en les sessions de creació, precisament, del disc Bad, en el qual doncs, es va començar a conformar aquesta cançó, que finalment seria Smooth Criminal, però que just justament abans era una cosa que s'hi semblava molt i no era precisament Smooth Criminal, sinó Al Capone. Aquí ens fixem exactament amb l'embrió, probablement, del que va ser Smooth Criminal en un final. Veiem que hi ha moltes similituds, realment. Un baix amb una melodia no tan característica, segurament, precisament, per aquest motiu, doncs, després la van reelaborar i van convertir-lo en el que va ser el riff principal de Smooth Criminal, però la manera de cantar, la manera d'interpretar, la manera en la qual està expressada la música, fins i tot escoltem ara que apareixerà la tornada, és molt similar, una espècie de germà bessó amorf de Smooth Criminal. És que en aquesta peça, d'alguna manera, s'hi respira una mica aquest esperit que finalment doncs, va aconseguir ser Smooth Criminal, per bé que doncs, encara li faltava una mica de cocció. Això ens testimonia una mica la veritable riquesa del treball en estudi que feia Michael Jackson, òbviament al costat de Quincy Jones, per, d'alguna manera, extreure el màxim rendiment de cadascun dels elements musicals que conformaven les seves peces. Aquesta cançó, doncs, com anava dient abans, s'inspira en un assassinat d'una persona que s'anomena Annie, però hem d'anar a buscar la seva explicació en una cosa molt peculiar i, diguéssim, que segurament inversemblant, perquè Annie, després de moltes teories que van sorgir sobre l'especulació de qui era veritablement, doncs sembla que era ni més ni menys que un maniquí d'entrenament per practicar la reanimació cardiopulmonar que es comercialitza als Estats Units. És a dir, un maniquí que té aquest nom, Annie Ressuscitadora o alguna cosa així, diguéssim, i segons sembla, no sé si això és concretament biogràfic o no, però Michael Jackson va assistir a una sessió d'aquest tipus i veient el cos d'aquell maniquí a terra, doncs va tenir aquesta inspiració musical. Bé, la qüestió és que l'inspiració pot sorgir dels llocs més inversemblants possibles. Quan un és un geni, doncs és molt fàcil que emergeixi fins i tot de la cosa més estranya de totes les coses estranyes possibles. Bé, en aquest cas hem de celebrar que Michael Jackson és un artista d'absoluta transcendència perquè podem fins i tot escoltar les seves peces una versió a capella en la despulla absoluta de la seva veu i d'alguna manera donar-nos el punt amb el qual doncs, té la capacitat d'expressar, de comunicar, d'interpretar com ningú aquests petits fragments. Abans parlàvem amb David que precisament un dels dominis principals de Michael Jackson era la qüestió rítmica, no? És a dir, la seva projecció en la dansa també la té en la veu, i sempre que interpreta algun fragment vocal, doncs hi ha un control rítmic absolutament extraordinari. I aquí, doncs, ens aboca una mica aquest univers misteriós, amb una meu reminiscència xiu-xiuejada, i diríem que és una de les parts principals de la peça, que es divideix sobretot en tres elements. Aquest és un dels primers, aquest Annie, are you okay? Una pregunta del qual treu molt rèdit musical, perquè només amb aquesta qüestió doncs té tot un fragment, i diguéssim que les altres dues parts s'inscriuen en, precisament allò que deia abans, una certa revolució en l'utilització dels elements tècnics de la música. Per explicar això, he de fer referència a una altra peça que personalment hi tinc una estima important, de Michael Jackson, perquè veiem quin és el canvi, l'elaboració, veritablement allò que crida l'atenció de Smooth Criminal des d'un punt de vista de la construcció musical. Escoltem aquest fragment de Man in the Mirror. Aquí, si anem seleccionant els elements, veurem que a la part inferior de la música hi ha el baix fent les fonamentals dels acords que es despleguen. La veu interpreta la seva melodia en una altra part. Una cosa reforça l'altra, però des d'un punt de vista de funcions diferents. Cada element musical fa la seva feina dins d'aquest entramant musical, cadascú té la seva funció, i simplement la música ha evolucionat a través precisament d'aquest funcionament. És a dir, històricament, la tradició ens indica que aquesta és la manera tradicional i, entre cometes, comú d'utilitzar els elements musicals. Però bé, arriba precisament aquesta peça de Smooth Criminal de Michael Jackson i reverteix aquests rols. El que fa, precisament, i ara ho veurem de manera absolutament meravellosa, és fer que la veu i la part instrumental greu, especialment el baix i algun sintetitzador que el doble, doncs interpretin exactament la mateixa melodia. Escoltem el riff principal d'aquesta peça. Arxiconeguda melodia, quatre notes molt ben posades, i en aquest cas això després és doblat exactament de la mateixa manera per la veu. Un domini rítmic exquisit. Aquí no hi ha dos plans sonors. Simplement el que Michael Jackson aconsegueix és interpretar amb la veu allò que interpreten els instruments, i per això, òbviament, doncs, fa falta un domini de la tècnica vocal exquisit, un domini tècnic prodigiós, evidentment, del qual doncs disposava. Això, exactament el mateix funcionament tècnic, el trobem a la tornada de la peça. Això seria la part pròpiament instrumental. Escoltem el baix, sobretot. Aquí hi ha més veus incorporant-se a l'harmonia de la peça, però diguéssim que fa la mateixa utilització. És a dir, en aquest cas no estem parlant de plans sonors diferents, sinó que precisament la veu doble, ressalta, ressegueix el mateix camí que ens proposa la música. I això sense perdre sempre, evidentment, aquest caràcter dansant de moltes de les peces de Michael Jackson, en el qual doncs intervenen molts elements, com deia abans, aquesta estètica amb reminiscència misteriosa, sempre sense oblidar l'univers de la dansa rítmica que ell ja portava a dins d'una manera natural, i també la capacitat de crear revolucions, petites revolucions en la manera de fer música des d'un punt de vista simplement de la seva inquietud creativa i del seu talent desbordant. Ara anem a fer la retransmissió de la peça i ens adonarem precisament que la cançó està construïda precisament, com dic, amb aquests elements que he anunciat abans. El xiu-xiueig de Annie, are you okay? I després el doblatge constant de melodies instrumentals que ressalta i ressegueix amb la part vocal.
Aviam.
Abans de res, però, precisament aquest inici, sorprenent. Abans dèiem que Michael Jackson, li dèiem a en David, que per mi tenia un pensament cinematogràfic en la seva música. Més enllà, pròpiament, de la qüestió musical, doncs tenia aquesta visió cinematogràfica. I aquest inici misteriós amb el batec, amb un acord que seria més propi d'un efecte cinematogràfic, doncs jo crec que n'és molt representatiu. Ja ha fet la presentació, ja ens imaginem el cos a terra, i a partir d'aquí comença l'exhibició musical. Fixem-nos com sorprenentment hi ha molt poca percussió, principalment la caixa, i la resta de ritme ens la porta precisament aquesta instrumentació de baix i sintetitzador que ja en ell mateix és una cosa percutiva. Has posat el riff instrumental i ara Michael Jackson doble, ressegueix, pren el mateix camí amb la part vocal. Fixem-nos que bé que està interpretat, està a la perfecció. aquí arriba aquest moment de distensió amb la interrogació Any, are you okay? Any, estàs bé? Aquest moment que culminarà amb un petit crescendo que ens portarà a la tornada, que utilitzarà el mateix element tècnic d'abans. Aquí apareix precisament un altre element instrumental, un pad sintetitzador que ressegueix una mica l'harmonia, i també a la caixa és important ressaltar que agafa un altre to, és una caixa molt més aguda, i això dona més importància a la dinàmica d'aquest fragment. Tornem a la transició, i en aquest cas la culminarà d'una manera diferent, no amb el crescendo, sinó amb una cosa conclusiva. Tornem un altre cop al riff principal. Aquí amb aquest crit icònic, no? Aquest bram agut que gairebé és identificatiu de la manera de cantar de Michael Jackson, però ell la veritat és que va fent diverses onomatopeies que són una contribució rítmica pròpiament a la interpretació. Correm aquesta part de distensió, aquí amb alguns ecos que van apareixent. Això és edició d'estudi, no? Jugant amb Quincy Jones apareixen aquestes coses. Tornem a la tornada, en aquest cas. Som capaços d'escoltar precisament el baix i la veu principal com ressegueixen el mateix camí, a distància, òbviament, de tessitura. I arribem a l'última part de distensió de la peça. I ara ja se'ns ha ensenyat tot, veritablement, i el que hi ha a portar a partir d'ara és simplement el gaudi d'aquest riff principal. Aquí apareixen també uns vents subtils. No abandonem la qüestió de la percussió, aquesta constant, i ara comença una part més d'exhibició instrumental, una variació en el qual s'incorpora una espècie de guitarra funky, diguéssim, amb aquest fraseig més rítmic, que aporta sempre aquest esperit de ball, de moviment, de dinàmica en les peces de Michael Jackson. Aquí un element, diguéssim, prototípic general de les cançons populars contemporànies en les quals doncs, es reexposa la tornada i la veu solista, en aquest cas privilegiada, com és evident, doncs, ens ofereix algunes veus en tessitura aguda més lliure, sense estar tan lligat pròpiament a la dinàmica de la cançó. I són coses interessants d'escoltar a vegades, perquè és quan un intèrpret es deixa anar, i això són coses que jo crec que sortien improvisadament a l'estudi, són testimoni d'aquell moment, d'aquell domini rítmic. I, òbviament, la peça no podria acabar d'altra manera que exposant fins l'infinit en aquest fade-out el risc principal que és identificatiu i és caràcter i és personalitat precisament d'aquest smooth criminal amb el qual doncs, Michael Jackson ens va obsequiar l'oïda.